Segon dia a França, perquè Giselle som totes. Comencem el programa un altre dia des d'Avinyó, aquesta ciutat tranquil·la, emmurallada del sud-est de França. Una ciutat molt bonica, plena de teatres. Aquí s'hi celebra un dels festivals de teatre més importants del món, ja ho sabeu, plataners, carrers empedrats, una mica decadent i nostàlgica, com una cançó de Brassens. Al mateix temps, no puc deixar de veure la muralla tan present que ens envolta, com una metàfora de tota la violència que viuen moltes dones dins de casa, que queda intramurs, que es manté amb la intimitat de casa, com el que va viure Giselle Pellicot durant anys. La muralla pot servir de símbol de tots els abusos que va patir durant anys Giselle, però també de com ha trencat ella aquesta muralla, donant la cara, demostrant al món que les dones violades no han de callar, perquè no hi ha res obscè ni vergonyós en elles. La vergonya ha de canviar de bàndol, no ens cansarem de dir-ho.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Nous avons joué notre vie ensemble, et puis un beau jour, la chance a tourné. On finira pas la partie ensemble, et chacun s'en va.
I per això la tria d'aquesta cançó és una versió d'aquella tan famosa cançó de Bravo, tu a gagné, de la Mireille Mathieu, però cantada per la Clara Luciani. Per això la tria d'aquesta cançó, perquè passi el que passi demà, quan se sàpiga el resultat de la sentència, ella ja ha guanyat, Giselle ja ha guanyat la batalla. Ha fet que moltes dones es facin conscients, i molts homes també, i això ja és una victòria. Fer aquest programa a Catalunya Ràdio, a la ràdio pública, també és una victòria, i explicar-vos-ho també ho és. Així que comencem.
Je croisais les doigts et tous les tricheurs de la grande ville ne me faisaient pas peur quand tu étais là.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma.
I avui és el segon dia que som a Avinyó, en aquesta ciutat de la Provença, molt pendents de la resolució del cas Pellicot, que es donarà a conèixer demà. I la Roser Parera Moragues està sempre aquí aquests dies al meu costat, menjant foie, també.
I formatge.
I formatge.
I vinet.
I vinet. Això no cal que ho
poquet, sàpiga
poquet. Catalunya. Però tenim ganes que ens facis un resum del que ha passat aquests últims 3 mesos de judici. Quan hi va començar tot? I tenim ganes d'allò, d'una mica de cronologia.
Vinga, som-hi, doncs. Per una casualitat, Montse, el cas es va destapar ara fa 4 anys, quan l'acusat, Dominic Pellicot, va ser detingut en un supermercat per gravar per sota de les faldilles 3 dones. Això va portar la policia a accedir al seu ordinador i, oh sorpresa, hi van trobar una carpeta amb el nom Abusos i arxius amb milers d'imatges i vídeos on gravava les agressions sexuals.
Això va tenir lloc durant gairebé 10 anys, és fàcil de dir-ho, des del 2010-11 fins al 2020, a Masan, un poble de 6.000 habitants de la Provença, on es van canviar de casa quan es van jubilar, a mitja hora més o menys d'Avinyó, no?
Sí, de fet, el que nosaltres anomenem cas Pellicot, aquí es coneix com el procés de les violacions de Masan. Segons la investigació, Dominic Pellicot drogava Giselle amb somnífers que li receptaven a ell per una suposada ansietat que tenia per problemes econòmics. Els amagava al menjar i a la beguda i deixaven a Giselle en un estat pròxim al coma. Però per les persones que es pregunten com pot ser que no se n'adonés de res, doncs perquè, segons els periodistes que han vist els vídeos, Giselle fins i tot, imagineu-vos, roncaven alguns d'ells, perquè us feu el cas, doncs, de la dormida, parlant, que no? Estava, no? Uh-huh. Els primers anys només la violava el seu exmarit, però després la va oferir a través d'una web de cites. La van violar 72 homes, ho filmava tot. D'aquesta setantena d'agressors se'n va identificar 50. N'hi ha que la van agredir una vegada i altres en diverses ocasions. Ella no recorda les violacions, però ha desenvolupat un fort estrès postraumàtic i pensaments suïcides. Va perdre pes, li queien els cabells a clapes, estava profundament esgotada i es desmaiava tot sovint. Va anar al metge perquè li fessin proves neurològiques perquè es pensava que tenia Alzheimer o un tumor cerebral. No entenia què li passava, s'adormia per tot arreu i llavors els resultats no van aclarir res. El que sí li van detectar són malalties de transmissió sexual. Mireu si era curós el seu exmarit, Domènec Pelicot, que donava instruccions als agressors per evitar despertar Gisel durant les violacions i no deixar-hi rastre. Per exemple, escalfar-se les mans abans de tocar la seva dona o no fer olor de perfum o de tabac. Això ho ha explicat ell mateix al judici.
Esgarrifós, eh? La cosa és que, clar, potser algú sent i diu per què ho feia aquest home, això, no? Per diners?
No, no. Domènec Pelicot va explicar que no va oferir la seva dona a canvi de diners, sinó perquè li agradava veure com la tocaven altres homes, també que ho va fer per sotmetre una dona rebel, diu ell, ja que ella no acceptava propostes sexuals que li demanava. Domènec Pelicot també ha justificat el seu abús perquè ell va ser abusat sexualment quan era petit.
Et tu ne vis que pour les caméras, les appareils photo.
Hem d'explicar qui són aquests 50 homes acusats de violar Gisel Pelicot, que, com dèiem abans, no són tots els que hi eren, però són els únics que s'han pogut identificar. I com els hi diuen aquí, Roser?
Doncs Monsieur tout le monde, és a dir, homes comuns i corrents, i la veritat, això el que ho fa és encara més esfereïdor. Són bombers, camioners, periodistes o infermers, i n'hi ha de solters i de casats, de joves i de vells, de 27 a 74 anys, per exemple, i de pobles del voltant, a un ràdio d'uns 50 quilòmetres, com a molt, els va buscar. Molts dels acusats s'han defensat en el judici amb arguments com que creien que participaven en un joc o fantasia d'una parella de llibertins. Altres arguments són que el mateix Domènec els va donar permís per abusar de la seva dona.
Per a demà s'espera la sentència i les diferents reaccions que hi haurà. A més, avui ens deien que està previst que parli Gisel, oi?
Sí, ella té la intenció de parlar a la sortida del veredicte, breument. També s'espera la reacció de les feministes, que es concentraran davant del Palau de Justícia d'aquí d'Avinyó, i esperem que del mateix govern francès, perquè Macron ha passat una mica de puntetes d'aquest cas.
Totalment. Quins han estat els moments claus del judici? Fem una mica de repàs, perquè hem passat moltes coses, hem llegit molt als diaris, però hi ha coses que ens han frapat una mica,
sí.
No? Hi ha moments?
N'hi ha molts, ho sintetitzem. Per exemple, quan Gisel Pelicot va renunciar al seu dret a l'anonimat i va decidir que el judici fos a porta oberta per generar consciència sobre la violació. I d'aquí la famosa frase, que ja l'has comentat tu també a portada, perquè la vergonya canviï de bàndol. Gisel va enviar aquest missatge a les víctimes de violència masclista.
Gràcies a vosaltres. Gràcies a tothom. Tinc la força per lliurar aquesta batalla fins al final. Dedico aquesta lluita a totes les dones i als homes del món que són víctimes de la violència sexual. A totes aquestes víctimes, vull dir-los avui, mireu al vostre voltant. No esteu soles.
També el relat que Gisel va fer al tribunal de com es va assabentar per la policia de la submissió química a què havia estat sotmesa i de com aquells homes jugaven amb ella. Com...
Quina frase, eh?
Sí, va definir com una nina de drap, una bossa de... i una bossa de...
d'escombraries, no?
Exacte. Després, la declaració de Domènec Pelicot. Recordem-ho, té 71 anys, declarant-se culpable i demanant perdó a la família pel que havia fet. I també, quan Gisel es va encarar als seus violadors, els va preguntar: quan us he donat jo el meu consentiment? I també els va preguntar per què no van anar a la policia. Una trucada anònima podria haver-me salvat la vida, però ni un ho va fer, va dir.
Ni un ho van fer perquè ha demostrat doncs, aquesta manca d'humanitat de tots aquests denunciats, eh? En aquest cas, en el cas Pelicot, del que estem parlant aquesta nit des d'Avinyó i des d'aquesta taula, en un apartament, en un carrer que es diu Carretier. però aquesta dona sí que porta una bona carretera darrere,
una, i,
no?
I una bona motxilla.
I un bon carretó
sí.
Que portarà durant anys.
Sí, i Montse, finalment, un altre moment per dir que ens ha frapat, doncs, és els aplaudiments i les flors amb què Giselle ha estat rebuda cada vegada que ha anat al judici.
De fet, algunes de les dones que criden les sentirem aquesta nit perquè hem pogut entrevistar-les amb l'Ali Colomer i, per tant, sabrem de primera mà com han viscut tot aquest temps dones que han prescindit, han deixat les seves feines en moments determinats i s'han presentat allà per donar-los els seus respectes i recolzar aquesta dona. Que ens queda per saber demà, molt pendents de les sentències, a quants anys de presó s'enfronten els acusats?
Doncs mira, Dominic Pellicó enfronta 20 anys de presó, que és la pena màxima per aquest delicte a França. La resta d'acusats es mouen entre una forquilla de 4 a 18 anys. Dic que Dominic Pellicó ha admès tots els càrrecs dels quals se l'acusa i ha dit al tribunal que els altres 50 homes també són culpables.
Molt bé, doncs allò que diuen jutge i part, ho sentirem a dir demà què passa amb totes aquestes situacions, perquè hi havia gent que va anar a la crida de Pellicó, va marxar, però a aquestes persones els hi cauen 4 anys, o els hi cauran 4 anys, ja veurem, perquè hi ha molts dubtes a veure
ves,
de què passarà.
I ves que algun quedi lliure.
Exacte.
Tot és possible.
De tot això anirem parlant aquesta nit i passaran moltes més coses, però començàvem aquest programa parlant de com és aquesta ciutat i volem parlar amb una dona que fa molts anys que hi viu. Off this island, this was an escape plan. Com dèiem al principi, Gavinyó és una ciutat molt coneguda per la seva gran activitat cultural. Per aquests últims mesos ha estat al centre, ja sabem, de l'actualitat, però per un altre motiu, no pel teatre. El tribunal d'aquesta ciutat de Provença francesa doncs, ha tingut lloc aquest judici del que explicó, que ha durat durant pràcticament 3 mesos, i volem saber com ho han viscut els veïns. I vam dir, parlem amb una dona que fa molts anys que viu aquí, que és l'Antònia Amo, i que és professora de literatura hispànica i teatre a la Universitat d'Avinyó. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per la vostra invitació.
Fa gairebé 15 anys ja que vius en aquesta ciutat.
Sí, a Avinyó, sí.
Com és viure en aquesta ciutat, abans del cas Pellicó? Què té Avinyó?
Pues és una ciutat molt tranquil·leta. Ho heu comprovat, pense.
Sí, molt bonica.
És bonica, està tot a l'abast, però és una ciutat una mica també a l'imatge de la seua, del seu urbanisme, no? Està l'intramuros i l'extramuros, i són dues coses molt diferents. Uh-huh. I aquesta dualitat que podem veure també en el cas Pellicó, entre el pare de família i
perfecte,
el monstruo,
no?
Clar, és, la metàfora, bueno, funciona, no? Perquè és una ciutat amb moltes contradiccions, també. Amb molta gent de dreta, però molta gent d'esquerra, amb molta gent inclusiva, però molta gent excloent, també. Uh-huh. I, però, bueno, jo estic aquí fa 15 anys i molt bé.
Com s'ha viscut aquí el judici del cas Pellicó? Perquè tu, d'alguna manera, vull dir, ets una de les persones que millor pots explicar, no? A vegades venim aquí els periodistes, estem una setmana, però no sabem el que ha passat durant tot aquest temps. I 3 mesos, com s'ha viscut? Se n'ha parlat als bars? Se n'ha parlat més a la televisió que als diaris? Què ha passat
sí.
amb tot això?
A veure... és que és complicat, perquè de vegades volem veure coses més enllà de la realitat. És veritat que si anem al tribunal hi ha molta gent. Hi ha aplaudiments i encoratjaments i hi ha una energia molt femenina i molt feminista. Però després, a la ciutat, en el dia a dia, en la vida quotidiana, al principi sí, perquè va ser una perplexitat, no?, afrontar esta cosa, esta abominació, i es va parlar, però no d'aquesta manera sensacionalista que es pot fer a Espanya. No hi ha hagut aquesta instrumentalització, mediatització rosa de la cosa, no?
Creus que també hi ha un pèl de vergonya per què ha passat aquí? Perquè avui, quan hem sortit al carrer, hem parlat amb algú, no?, al carrer, i ens deia, oh, és que hi ha, un, per exemple, un ministre de Macron que també està acusat de pedofilia i només esteu parlant d'Avinyó, no?
Sí.
Per exemple.
Sí, 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 jo crec que sí, no? Hi ha una, com una taca, no?, cap a esta ciutat que es ven a l'estranger o a França, no?, com una ciutat de teatre, d'obertura,
de cultura,
de cultura,
no?,
la cultura i la barbàrie no pot anar al mateix temps, i estem veient que, per supuesto que sí, però en la vida quotidiana crec que després de el primer impacte de descobrir la realitat, després les coses s'han anat tranquil·litzant una mica, no? La premsa local sí que treballa molt sobre el tema, però després en qüestió de televisions públiques o la ràdio pública, de tant en tant hi ha un focus sobre el tema, però no és constant. El que sí que m'agradaria dir sobre aquesta història és que s'ha parlat molt en França, des del Me Too, fa 10 anys ara, de molts casos de denúncia de dones abusades, violades, etc., que han tingut el valor de dir-lo amb el temps que ha passat, amb prescripcions. Però moltes d'aquestes dones eren també del show business, del món d'espectacle, del cinema, de... I este cas de Madame Pellicot és com si fos la cristal·lització del que passa al cos social, no? No només al món de l'espectacle, a les estrelles, que...
Teniu bastantes històries, perquè heu tingut moltes, el Gerard Depardieu...
Moltes.
Déu-n'hi-do,
des del ministre,
no?,
Dominique Strauss-Kahn, el que va passar a aquest hotel de Nova York, no sé què... I del món de l'espectacle hi ha molta gent que està parlant ara, no?, des del Me Too. I Giselle Pellicot, clar, és... la persona que representa este cos social de dones anònimes.
Clar, que podria ser la nostra veïna,
que
no?
Que podria ser perfectament inclús la teua mare, no? O sigui, que de cop tu trobes ahí i dius, ostres, és que pot passar al costat, no?
I tu creus també que això ha tingut a veure amb que moltes dones hagin sortit de casa, hagin potser abandonat, fins i tot demanen festa a les seves feines i s'han anat al Palau de Justícia d'aquí, de la ciutat d'Avinyó, justament per presentar els seus respectes? Perquè hi ha alguna cosa en les seves històries que també els toquen, el que li ha passat a Giselle?
Suposo que sí. Uh-huh. És un motor, no? Perquè no només és una empatia amb aquesta persona, jo penso que va més enllà també, no? És una identificació cap al coratge que té també aquesta dona, no? Perquè l'haver volgut fer públic les audiències, això suposa que ha estat una decisió molt forta, i calia també que les dones i els homes, perquè també hi havia molts homes en el tribunal, tenien aquesta responsabilitat social, cívica, personal, d'anar a recolzar a aquesta dona, no?
Això feia molta falta, jo crec, i crec que ha estat un acte molt coratjós, i de fet hi ha hagut aquesta resposta ciutadana, no? De fet, avui també passejàvem amb tu pels carrers d'Avinyó i vèiem tots aquests grafitis, tots aquests dibuixos, totes aquestes experiències artístiques que venien a demostrar que estan fent companyia a aquesta dona, que demà al tribunal no està sola, que hi som totes d'alguna manera, no?
Clar. Totes som Giselle, és veritat. I suposo que en França, que ha viscut moments molt durs, no?, de violència i de barbàrie, des dels assassinats de Charlie, tots som Charlie, és una frase feta que s'ha arrelat, no?, a França.
Però tots som Charlie Hebdo, però en canvi... Tots som, Giselle, de veritat? O no ha tingut tanta força com el tema del Charlie Hebdo?
No ha tingut tanta força perquè és una altra història, no?
O perquè és una dona.
I perquè és una dona, exactament, no? però en l'àmbit de les dones jo no parlaria de militància, perquè sí, hi ha associacions feministes que fan militància, però sí que hi ha un compromís social, no? I que ve de la força, de l'empenta de les dones, prioritàriament.
I tu creus que has remogut consciències, aquest cas? És a dir, tu notes en el carrer o parlant potser amb col·legues teves a la universitat o amb companyes, amigues, veïnes, que hi ha hagut alguna cosa que s'ha mogut?
Francament, no ho sé. O sigui, no puc dir directament sí, perquè no ho sé. És una qüestió que ens posem totes, eh? I també t'he dit que en el meu àmbit no és un tema recurrent. És un tema que suposa que no és banal i no es pot tractar de manera banal, perquè si no podríem parlar d'això com es parla en qualsevol bar, no? De manera, bueno, amb el sensacionalisme, no? de la cosa. Però no és banal. I per parlar d'un tema d'aquesta envergadura de forma no banal, suposa que s'ha de passar una mica de temps, perquè ara estem en la reacció. I suposa que demà sabrem quin serà el futur a França, sobretot, del respecte que fa la justícia cap a aquesta realitat, que només és de Gisèle Pelicó, i de totes aquestes dones, com ella havia dit, que ella pot representar o identificar-se amb ella d'alguna manera. No?
Clar, jo crec que s'ha viscut molt diferent a França i a Catalunya o a Espanya, perquè veníem de tota la història de parlar, per exemple, de la llei del consentiment. Era un debat molt obert a la nostra societat i, en canvi, hem arribat a França on tot això encara no s'ha plantejat, on fins i tot els advocats de la defensa dels acusats, no?, han intentat eximir, doncs, aquesta idea de que, com la Gisèle estava dormida, no estava donant consentiment ni l'estava traient, que em sembla terrible, no?
És horrorós.
Però nosaltres veníem d'una feina feta, diguéssim, de tota una reflexió que l'hem vist amb la manada, l'hem vist amb molts casos, i potser aquí a França faltava, per una vegada, perdó, nosaltres anàvem abans.
Però completament, o sigui, és claríssim. I jo tinc molt d'orgull, no?, de dir, pues bueno, allà les coses han avançat molt, molt més ràpidament que en França, que és el país que als anys 60-70 era pionero en feminisme, no? I de cop te trobes a Catalunya, a Espanya, una reacció d'aquestes, ni siquiera les noves generacions, totes les dones al carrer a manifestar contra els tipus estos de la manada, i això va fer moure les coses, no?
Totalment.
En qüestió política, en qüestió judicial, i estem, aquí a França estem molt lluny d'això, molt, molt lluny. No ha hagut una resposta ni nacional ni local amb aquesta dimensió.
Ho deia la Roser Parera abans, que Macron ha passat una mica de puntetes de tot aquest tema. No se n'ha parlat, no s'ha convertit en, com dieu aquí, un afer d'estat, no?
No, jo crec que no. I ja t'he dit, no és una... Sí que pots entendre parlar de l'assumpte, de la qüestió, però no parlar de manera constructiva. És més des d'un punt de vista més emocional o...
Avui la frase que sentíem més aquí a Avinyó, que m'ha fet molta gràcia, li preguntàvem a la gent pel carrer i ens deien... Jo sí, això què? O sigui, estic xocat.
Exactament.
No? És com, no em puc parlar. No, em vull parlar perquè és un xoc. No? Com si només s'haguessin quedat amb el xoc i no poguessin anar més enllà. No?
Exactament. Jo crec que és el que falta ara. Ara hem de passar a una altra cosa, a l'acció. Després de la perplexitat, i bueno, ja s'ha parlat molt de la monstruositat, i hem de desviar l'energia a què fem amb això. I com podem continuar
vivint, no?
Vivint i respectant, no? El que diu la societat ens està dient que les coses han de canviar, i políticament la llei també ha de canviar per a protegir aquestes situacions i aquestes dones que pateixen com dir, amenaça, no? Es diu així en català?
Amenaça, sí, amb l'amenaça.
Constant de, no només el patriarcat.
Ja
no?
S'ha oblidat el català, però escolta, et veig perfecte, aquesta nit. Escolta, tu ets professora de teatre, no volem deixar-ho de banda, això. El teatre és importantíssim aquí. De fet, jo t'he dit avui mitja en broma, dic que avui hi ha com, deu haver com 50 teatres, no? Aquí, sí, a Avinyó. I m'has dit, sí, sí, sí.
I tant, sí, sí.
50 teatres, eh?
O més.
No és que a mi m'ho sembli.
Sí. No, no.
I, per exemple, una dona que ha triomfat molt catalana en el món del teatre francès és l'Angèlica Lidl, que és de Figueres, i justament ha parlat molt del cos de les dones. La història de Gisèle Pelicot ha posat el cos de les dones a sobre de l'escenari, mai millor dit, i del tapet,
sí,
i ha dit que, d'alguna manera, el cos de Gisèle era el cos de tothom, perquè hi ha tots aquests homes que han abusat d'ella, no? En aquest sentit, el teatre pren molta força, i la història, per exemple, d'Angèlica Lidl també ens serveix, no?, potser per reflexionar sobre això.
Home, jo estic convençuda, perquè és una artista que té molt a dir en aquest tema, no? I, de fet, no només a dir, a ensenyar amb el seu propi cos, no? Quan ella sempre diu que només el cos diu la veritat, i és veritat, és que el que estem veient, només les imatges del cos de Gisèle Pelicot diuen la veritat, si no hi ha aquestes imatges, encara estem així, no? De dir, tot és sospitós quan no hi ha imatges, quan no hi ha proves. I bueno, en qüestió de la qüestió d'Angèlica Lidl és molt interessant, perquè suposa que per a ella és un tema que serà molt inspirant. De fet, ja va fer una obra sobre Blancanieves, això és molt interessant com a França li peguen voltes molt erudites a les qüestions, molt...
Molt del cos i sí, de la carn.
Sí, no?
Però escolta, estarem pendents de tot això, segur que veurem amb Angèlica Lidl més vegades aquí al Festival de Teatre d'Avinyó. Esperem demà a veure què passa. Ens agradarà també saber, ens has dit que tu aniràs allà segurament,
demà matí, sí,
a recolzar a Gisèle Pelicot, com moltes dones d'aquesta ciutat i també nosaltres. Moltíssimes gràcies, ha estat
gràcies
un gust. Antònia Amo, si heu d'anar a estudiar un Erasmus a Avinyó, recordeu-vos d'aquesta dona.
Moltíssimes gràcies.
Merci.
I ens veiem demà.
Gràcies.
I was told you hurt winter and you didn't like it. I know I'll never get to ask you why. I sit here and I wonder, I'm just speculating. If you guessed it was about you, you'd assume...
Fent el programa des d'Avinyó, com dèiem, acabem de parlar amb Antònia Amo explicant-nos doncs, el seu dia a dia, com ha viscut la ciutat. Nosaltres, escolta, no som expertes en Avinyó, però ja portem aquí una setmaneta, ja sabem algunes coses, ja olorem una mica. Si una imatge passarà a la història d'aquest cas és la de Gisèle Pelicot sent rebuda, com dèiem al principi, amb la Roser, amb aplaudiments per gent anònima a la seva arribada als jutjats, homes i dones, perquè hem parlat de dones, però també hi ha homes. La iniciativa ha estat una taca d'oli, va començar un grup molt reduït de dones feministes d'Avinyó, però a poc el suport s'ha anat extenent i ha vingut gent des de tots els punts de França. Aquest matí hem anat a trobar una de les dones que ha estat des del principi al costat de Pelicot, que és la Valérie Granger, presidenta de l'Associació de Dones Solidàries d'Avinyó, que ja vol dir moltes coses, eh? Aquest títol, i ens ha explicat com han viscut l'Ali Colomé. Tu estaves allà, eh? Has posat el micro i la teva parla francesa.
Oh, 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 oh. Oh, oh.
Escolta, com va començar aquest fenomen i d'on va sorgir la idea d'anar al jutjat a aplaudir-la? T'ho has explicat, oi?
Exactament. Doncs Valérie Granger, hem quedat amb ella, més hem quedat amb ella just davant d'un dels grafitis que està per tot Avinyó, però nosaltres hem quedat al costat d'un dels que hi ha al costat del tribunal. I Valérie ha vingut en bicicleta. I ens ha dit que ha trigat 30 minuts a arribar, que és la distància doncs, des de casa seva fins als tribunals.
Perquè justament ens ha dit que viu fora muralla,
exacte,
no? Com
és que la majoria de gent viu fora muralla, que és la majoria de gent que aquests dies ha anat donant suport a Gisèle Pelicot, doncs ha trigat una estona a arribar. És a dir, és l'exemple del sacrifici que han fet totes aquestes dones doncs, per estar al costat de Gisèle Pelicot sense demanar res a canvi, només per donar-li el suport abans d'entrar al jutjat i aplaudir-la. També hem vist en algunes imatges com li donaven rams de flors, i és que la majoria de gent doncs, viu al departament de Vaucluse, que és on es troba Avinyó, i on es troba Masan, que és aquesta localitat on vivia Gisèle Pellicó. Jo et vull recordar, Montse, que l'altre dia, quan veníem amb quin cotxe, vam passar per Masan, i quan vas veure el cartell, el primer et va impactar.
Em va comoure.
Vas dir, Masan, perquè Masan, malauradament, és una localitat que, com no és turística, passarà la història per un fet desgraciat, que és el que passa a moltes localitats on passen doncs, situacions desgraciades com aquest cas, que al final passen a la història per ser conegudes per fets com aquest cas de les violacions, que és el que abans deia la Roser, no?
Que potser no tenen l'oportunitat de ser recordades per res més.
Per res més, i això és una mica, doncs, no? Jo de seguida, quan vas dir Masan, em vaig recordar d'Alcàsser, salvant les distàncies, però vaig pensar, per mi Alcàsser ho associo a un fet tràgic, no? Jo crec que és una mica el que passarà aquí a Masan, que és com deia la Roser, no? Que de fet aquí nosaltres ho hem parlat sempre de l'afer o del cas Gisèle Pellicó, però aquí a França, sobretot, es coneix per les violacions de Masan, no? Que és una mica, doncs, aquesta localitat, doncs, que a partir d'ara, doncs, malauradament tindrà aquesta fama, no? Doncs, Valéry, doncs, venia d'una localitat també llunyana d'Avinyó, i ella ens explicava que no només ha estat l'única, sinó que al principi sí que eren molt poquetes, però que a poc a poc es van anar a afegir més dones, fins i tot homes, com comentaves tu, Montse, que venien de tots els punts de França, gent que demanava dies de permís, 2 i 3 dies de permís, que d'alguna manera han fet com una mena de guàrdia per no deixar-la mai sola, i els aplaudiments que van sorgir d'una manera espontània, doncs, perquè els va emocionar, doncs, aquest coratge i aquesta determinació, que ben bé tampoc saben si Gisèle Pellicó és feminista. Diu, no sabem si és feminista, no? Però d'alguna manera hem fet com un equip.
No hi ha res més feminista que aquesta dona existeix.
Sí, però que ella voluntàriament no és que sigui una activista, no? Diu, però d'alguna manera hem fet com un equip, no? És a dir, nosaltres et donem suport i tu d'alguna manera, doncs, també ens dones suport en el que és el nostre activisme, no? I així ens ho explicava Valéry.
En fait, ce qu'on applaudit, c'est sa determinació.
Aplaudim la seva determinació perquè ella s'ha posat en perill al deixar que es vegin els vídeos. I entendre tot el que ha passat als tribunals no ha estat fàcil per ella.
C'est pas facile pour elle.
Jo crec que nosaltres li donem suport i ella ens dona suport per la nostra causa feminista.
Feminista. Are you insane like me? Been in pain like me? Bought $100 bottle of champagne like me? Just to pour that motherfucker down the drain.
Al marge de la sentència, creuen que aquest cas farà canviar alguna cosa, no? Hi ha fe.
Hi ha moltíssima fe. No sé a nivell si de lleis, perquè potser això és un procés molt més complicat, però sí a nivell de remoure consciències.
Humà, no?
Sobretot per part dels homes, perquè al principi era semblava un moviment molt, molt adreçat a les dones, però ara cada vegada s'hi estan afegint com més homes, i ens explicava la manifestació del 25 de novembre que es va celebrar a tot França, que va haver-hi moltíssim seguiment, i ens explicava això, no? Doncs que un 30% eren els homes, doncs perquè d'alguna manera això també els està afectant amb ells.
L'affaire Pellicó, oui, elle va changer l'histoire parce que
el cas Pellicó canviarà la història perquè la víctima no es comporta com una víctima. Ella no s'amaga. Ella crida fort que és una víctima.
Elle cache pas son visage, elle
dona la cara, parla i dona les gràcies a les persones que li donen suport cada dia. Per tant, això canviarà alguna cosa.
Donc, oui, ça va changer quelque chose.
Hi ha emoció, eh? Hi ha emoció en aquestes paraules de la Valérie, d'aquesta dona que forma part d'aquestes dones que en cada dia estan allà, no? Esperant cada vegada que hi ha anat Gisèle Pellicó al judici, estan allà, doncs, esperant, no? Esperant aquesta dona per donar-li aquest confort i aquesta companyia. I la pregunta que, clar, ens fèiem, elles han pogut parlar personalment amb Gisèle o com ha anat això?
S'han intercanviat algunes paraules, personalment, en privat no hi han pogut parlar, sí que li han fet arribar una carta i elles, clar, el que els li han fet arribar doncs és la seva, d'alguna manera, el seu agraïment, no?, per tot el que està fent Gisèle de manera gairebé involuntària i evidentment malgrat ella, per tot aquest moviment feminista, no? Ara el que els preocupa sobretot és que després de la sentència, doncs, Gisèle Pellicó s'ensorri i que li comenci una etapa molt complicada.
Moi, ce qui me fait peur pour cette femme, c'est
la suite. El que fa por per aquesta dona és què li vindrà a partir d'ara. Durant el procés ha estat acompanyada. Molta gent s'ha preocupat per ella cada dia. Els jutjats cada dia. Hi ha gent que li dona suport. Però penso... Què passarà a continuació? Em preocupa la seva salut física i mental.
Mental, sa santé psychologique. Comment est-ce que elle,
I com podrà digerir tot això?
On va pas dire, je sais pas comment vous dire ça, digérer ça.
Fake a smile. Jo crec que moltes estem pendents i estem pensant en això, perquè crec que ara està aguantant molt, fortament, però, clar, el que li ve i el que ha viscut tots aquests mesos és realment, indiscutiblement, molt dur.
Demà veurem. Gisèle Pellicó ha demanat parlar. Sí, no sabem si seran les últimes paraules que escoltarem d'ella públicament, o, qui sap, potser comença una carrera d'activisme per part seva.
Ja ho veurem, tot això. Estarem pendents aquí.
Disculpa, dic, penseu que queden encara... Vull dir que hi ha molt camí judicial encara després de la sentència.
Doncs nosaltres marxem directament a Madrid, perquè si una frase s'ha fet celebre en aquest judici és que la vergonya ha canviat de bàndol, ha de canviar de bàndol. No és una frase d'ara, la va pronunciar una advocada francesa, Gisèle Halimi, als anys 70, de fet al 76, ara fa 48 anys, arran d'un judici per un cas de violació múltiple. El que va aconseguir aquella advocada és que el judici se celebrés a porta oberta i que generés un debat que va canviar el sistema judicial francès en els casos de violació i violència sexual. A vegades no tenim gaire memòria i ens pensem que tot ho hem inventat la setmana passada, no? Però justament vam llegir un article de la Isabel Valdés, periodista del País, experta en casos de violència de gènere, i que en parlava de tot això. Isabel Valdés, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues muy cansada, ¿y vosotras?
Me imagino, porque habéis tenido un día fuerte en el país, ¿eh? También con las noticias de Eduard Cortés, del que fue director de Merlí, o sea que tenéis trabajito. Queríamos hablar contigo porque tu artículo nos encantó y nos abrió los ojos, porque no sabíamos esta historia y lo que decíamos, ¿no? La violencia contra las mujeres no es cosa de un día, sino que tiene mucho background.
Joder, y tanto, ¿no? Es histórica, ¿no? Es secular, viene de muy lejos.
Digo,
no, no
tú, por
sé
ejemplo...
si queréis, perdón,
no, sí,
que
sí,
que
no, sabía, no.
Si queréis que se hablara un poco del caso.
Sí, claro, claro. Queríamos que nos hables de este primer caso de Tonglet Castellano, que es en el año 76, como aquel que dice cuando Simone de Beauvoir todavía estaba allí a tope y estaba montando movimientos feministas, en esa misma época, Gisèle Halimi empieza a hablar de este concepto, ¿no? De las mujeres no tienen que avergonzarse.
Sí, fue en aquel momento, ¿no? En agosto del 74 se produce una violación en una cala marsellesa por parte de tres hombres a dos belgas, a dos mujeres que eran pareja. Venían de vacaciones en España, iban a pasar unos días en una cala nudista cerca de Marsella y acampan ahí por cuestiones meteorológicas. Y estas dos mujeres, que se llamaban Antonglet y Araceli Castellano, eran bien jóvenes, tenían 19 años y 24. Son violadas por un hombre que intentó un día ligar con ellas. Ellas no le hicieron caso y él decidió que, como no le iban a hacer caso, ¿no? Como iban a no caer rendidas a sus encantos. Y decidió llamar a un par de amigos y se presentaron al día siguiente en esa cala por la noche y las violaron durante 3 horas. Ellas, en cuanto desaparecieron de allí, y esto me sorprendió, ¿no? Cuando leí hace años sobre este caso, no era muy común ir a correr a denunciar. Ir corriendo a denunciar en aquel
pero
momento,
como
tampoco lo es ahora.
En esa época, ¿no? Sí, sí,
sí,
totalmente.
Sí, bueno, ni siquiera ahora lo hacen las mujeres, ¿no? Y fueron corriendo a denunciar a una comisaría. Los detuvieron a las pocas horas porque las descripciones eran muy específicas. Y, bueno, sorpresa para nadie, ¿no? Ellos declararon que todo había sido consentido.
Consentimiento, ¿no? Volví a aparecer hace 50 años casi y ahora estamos volviendo a hablar de eso. Es un tema que está claro que no está solucionado. Ahora con el caso Pellicó está también en juego, ¿no? Esta cuestión.
Fíjate que en el caso de Giselle Pellicot, ¿no? En esas violaciones múltiples durante casi una década, quizás el consentimiento, aunque haya intentado la defensa jugar con él, sea una de las cuestiones menos tratadas, porque es tan obvio, esa violencia está grabada, que también me pregunto qué sucedería, qué hubiera sucedido, ¿no? Si no estuviera registrado en vídeos y fotos esas violaciones durante tantos años por parte de tantos hombres. Pero sí, en este caso era como bastante obvia la violencia y bastante obvio que no mediaba consentimiento, que también es duro, ¿no? Que tenga que ser una cosa tan concreta, tan visible, como que estés drogada e inconsciente para que alguien esté segurísimo de que una mujer no consiente.
De alguna forma, Giselle Halimi, en esa abogada que defendió a estas mujeres, que les dijo, no os cerréis, enseñar la cara, mostraros, ¿no? Fue una adelantada para su tiempo, ¿no? Pero la cosa es que todavía estamos ahora reflexionando sobre todo esto y la percepción de la sociedad francesa sobre la violencia sexual hace ver que mucha memoria no tienen, ¿no?
Bueno, yo creo que la memoria es frágil a veces, ¿no? Para casi todo el mundo, y van pasando las generaciones y vamos olvidando para un lado y para otro, es decir, desde un sitio y desde otro, que vinieron muchas antes que nosotras y que vendrán después. Y también que ha habido casos que ya cambiaron cosas, porque ese caso, el Tonglet Castellano, sí que cambió cosas. Cambió cosas de facto, pues me atrevería a decir que casi tanto como cambió aquí la manada, ¿no? Uh-huh. Es decir, hubo un cambio en el delito, un cambio en su código penal, hubo un cambio en cómo se trataba en los juicios la violencia sexual. Es decir, que hubo cuestiones que sí que cambiaron. E incluso en aquel momento, algo que nosotros creo que por primera vez hemos publicado no hace tantos años, que es el concepto cultura de la violación, Giselle Halimi ya lo puso sobre la mesa, ¿no? Que era la cultura de la violación. Y precisamente uno de los motivos que era que no eran las mujeres responsables en ningún caso de sus propias violaciones era la cuestión por la que ella quería que ese juicio fuese a puerta abierta, y lo fue. Y fue ahí cuando se empezó a acuñar la frase que de la vergüenza tiene que cambiar de bando, ¿no?
Importante saber de dónde salen las cosas a veces, porque nos imaginamos que lo estamos inventando, ¿no? Como decíamos antes, tú has trabajado mucho y has hablado mucho de la manada, y ahora lo decíamos con invitadas que tenemos aquí en Francia, ya sé que no es un motivo de orgullo, ¿no? Pero parece que por primera vez podemos sacar un poco la cabeza, y en España o en Cataluña no lo estamos haciendo tan mal, o no lo estamos haciendo igual que en otros sitios, ¿no? No sé qué piensas de esto, o todavía nos falta muchísimo.
Bueno, hay muchísimas cosas que cambiar. Eso es más que evidente cada día, sobre todo, bueno, quienes nos dedicamos a informar sobre violencia machista en general y sobre violencia sexual en concreto, que es una de sus formas, te das cuenta de cuántas grietas tiene todavía el sistema y por cuántos sitios, ¿no? Pero creo que eso que decías de estar orgullosa, yo también lo estoy. Yo estoy muy orgullosa de la sociedad española y sobre todo del movimiento feminista en este país, y sobre todo de las mujeres de este país, porque creo que estamos, o podríamos estar casi todas de acuerdo en que si no llega a ser ese movimiento bestial frente al caso de la manada, quizás los cambios legislativos que trajo aquella violación múltiple hubieran tardado muchísimos más años. Y fue el impulso de la sociedad lo que lo hizo rápido.
La manada, hemos tenido también el beso no consentido de Rubiales. Yo creo que ha llegado a los bares, ¿no? Ha llegado a la calle a hablar de esto. Y eso sí que es el cambio, ¿no? Que no sea una cosa solo de señoras blancas que van a la universidad, sino que ha pasado al momento del carajillo, si me lo permites.
Totalmente que te lo permito. O sea, en el momento en que hay un montón de gente hablando en sitios muy diversos. Yo he escuchado conversaciones sobre esto en el metro, en el súper, yo qué sé, o sea, por la calle, pues lo que tú dices, ¿no? Cuando llega la barra del bar. Es peligroso también. O sea, que la conversación se abra es lo mejor que le puede pasar a la violencia sexual, porque lo único que la ha mantenido tal y como la hemos tenido hasta hace no tanto era el silencio. El silencio de quien la perpetra, de las víctimas, por vergüenza y por culpa, sobre todo, y por miedo, pero también de mucha gente que la conoce, ¿no? Entonces, que se rompa ese silencio, sea por donde sea, creo que es una noticia maravillosa para las mujeres y para el feminismo. Ahora sí que es peligroso cómo se abre esa conversación, porque a la vez que se habla de ello, nunca sabes en qué dirección.
Ya. Que en el bar se puede banalizar todo, ¿no? También.
Sí, sí, y ha habido, bueno, y está habiendo, ¿no?, una reacción bastante violenta y cada vez más extensa y más expandida, sobre todo a través de redes sociales, por ejemplo, contra todo este movimiento de denuncias anónimas en redes sociales.
Uh-huh. Totalmente. Pues Isabel Valdés, muchísimas gracias por recibirnos. Sé que estás muy liada, pero vamos, te agradecemos mucho esta mirada también hacia el pasado, hacia esa memoria que a veces olvidamos, y también que nos permite saber de dónde venimos para hacerlo mejor. Periodista del País, corresponsal de género, muchísimas gracias.
A vosotras, un abrazo. Buenas noches.
Gracias.
Same old story time again. Caso.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
Esteu sentint Catalunya Ràdio, això són les dones i els dies, són 9:45 de la nit i el que Gisel Pelicot ha posat en evidència, estem aquí a Avinyó i ja sabeu que estem doncs molt abocades en aquest tema, ha posat en evidència les mancances del sistema judicial francès, sobretot pel que fa al consentiment, a la protecció de les víctimes. Ara en parlàvem, aquelles imatges on hem vist Gisel Pelicot al costat dels denunciats, com aquell que diuen travessant la porta. Mancances que el sistema jurídic espanyol està intentant corregir, segons alguns testimonis de víctimes d'agressions sexuals que hem recollit en aquest programa. I els jutjats de Catalunya i l'Estat van començar a fer els deures, sobretot, com dèiem, a partir del cas de la manada de la llei del només sí és sí. Passarà el mateix a França, arran del cas Pelicó? Teníem ganes de parlar-ne en propietat, no fer xerrada de cafè, amb Clemence Witt, que és advocada penalista francesa, que coneix bé el sistema judicial francès i espanyol perquè treballa entre París i Barcelona. Clemence, bona nit.
Buenas noches.
Com estàs?
Muy bien, gracias.
Tenim moltes coses a preguntar-te, però començarem per una. Quin interès ha despertat el cas Pelicó, però en el món jurídic, en el món dels advocats i dels jutges?
Bueno, primero, antes de la apertura del juicio y antes de que Gisel Pelicó decida pedir la publicidad de su juicio, nadie imaginaba que tal juicio iba a suceder y iba a tener un impacto tan grande. Después, dentro del mundo de los abogados y de los juristas, este juicio abre de nuevo este tema que es societal y técnico de la definición del consentimiento y de la ausencia de consentimiento en la caracterización de la violación como crimen o delito.
Ha estat un cas molt mediàtic a nivell mundial. Demà, en principi, se sabrà la sentència. Quin feeling tens tu? S'esperen penes exemplars? Hi pot haver-hi sorpreses? França, pel coneixement que tens tu, no està tan preparada potser per penalitzar aquests homes? Què creus, Clemence?
Creo que este juicio ha abierto, ha creado debates societales. Yo encontré que fue increíblemente interesante para Francia ver toda esta movilización fuera de la corte y de asociaciones feministas. En Francia no estamos tan acostumbrados como ustedes, a lo mejor, a ver eso. También sorprendió mucho la línea de defensa de algunos acusados que, mientras Gisel Pelicó estaba inconsciente, seguían diciendo que a lo mejor pensaban que consentía. A la vez, hubo también debates. Yo creo que necesitamos un poco de matices de repente. Por ejemplo, yo veo muy bien la movilización de asociaciones al margen del juicio, pero es muy importante también que los debates puedan tener cierta serenidad, los debates en una corte. Hay también la presunción de inocencia. Tampoco el caso de Gisel Pelicó, que es ejemplar porque los hechos son gravísimos y las circunstancias horribles, no debe esconder los casos más quiero decir, y lamento la expresión, pero día a día de casos de agresiones sexuales o de violaciones sin droga. Entonces, yo creo que el papel de la justicia francesa y de los jueces mañana es bastante complicado, porque yo creo que se tiene que dar una sentencia judicial y no una sentencia histórica. Es este debate entre la justicia y la historia. Entonces yo creo que los jueces deben tener bastante presión con todo este interés al nivel mundial, pero es una gracia de que estos cinco jueces sean jueces profesionales. Hace unos años en Francia, para lo que llamamos los crímenes, o sea, los delitos con penas de más de 10 años, era solamente un juzgado popular que componía la mayoría de la corte, y ahora yo creo que el hecho de que sean magistrados profesionales nos va a dar garantías de que justamente va a ser una justicia justa y con serenidad, y no en el ruido de este debate societal, que es fundamental, pero que no puede tampoco perjudicar al final al juicio. Yo creo que el desafío es más que nada que cambiemos de paradigma en Francia, más que tener mañana sentencias ejemplarias y después en una semana un sobreseimiento de nuevo para un caso de violación caracterizado.
Clar, jo estava pensant, Clemens, però nosaltres hem vist imatges que a nosaltres ens han impactat molt, no? Com això que dèiem, per exemple, Giselle entrant al costat dels acusats, els ha vist en tot moment, la Giselle ha donat la cara però ells no hem vist la seva cara. Hi ha coses que a nosaltres des del dret espanyol ens sobten molt. Què penses tu de tot això? És a dir, creus que el dret francès té alguna cosa a aprendre de l'espanyol o no és comparable? Hem d'entendre-ho cada sistema jurídic d'una manera diferent.
Yo creo que el sistema español es mucho más avanzado en términos de lucha contra las violaciones y las agresiones sexuales que el sistema francés. La diferencia mayor es que para ustedes una violación es un acto que atenta contra la libertad sexual de una persona sin su consentimiento. Entonces hay esta noción clave fundamental de sin su consentimiento. En Francia, y es muy raro cuando lo vemos de una perspectiva más amplia y más global, una violación es una penetración sexual contra otra persona mediante violencia, coacción, amenaza o sorpresa. O sea, en la definición de violación del Código Penal francés no se toma en cuenta el punto de vista de la víctima. Lo que describimos nosotros es el modus operandi del autor. Y eso cambia absolutamente la perspectiva, incluso del juez y a quién le qué parte tiene que llevar la prueba. Entonces yo creo que tenemos que cambiar eso, pero de forma muy sorprendente. Después de un caso como el caso de Giselle Pellico, en el cual el consentimiento no crea un debate. Bueno, está drogadísima, está durmiendo, está inconsciente. El debate societal alrededor de cambiamos la ley o no, incluimos como España, pero también Bélgica, Suecia, Dinamarca, Canadá, la noción de consentimiento o de no consentimiento, y la mitad de la sociedad francesa considera que es arriesgado agregar, incluir esta noción de consentimiento porque sería un cambio demasiado fuerte en términos de prueba. Y yo creo que el juicio de Giselle Pellico también nos pregunta a todos cómo hubiese pasado este juicio si Giselle Pellico no había pedido publicidad, que siempre las víctimas piden que sea sin publicidad y confidencial para su intimidad, y si no hubiésemos tenido estos vídeos y estas pruebas materiales de la violencia de los actos, que es rarísimo, no pasa nunca. En general, los casos de violaciones es palabra contra palabra. Nadie le hubiese creído.
Parlant amb Clemence Sweet, advocada hispano-francesa, advocada penalista amb despatx a París i a Barcelona, que ens parla de les diferències de les dues legislacions, molt important, jo crec, per entendre aquest cas. Clemens, me decías esto ahora y claro, me quedo un poco preocupada, porque entonces si las mujeres francesas estan pendents de que només sigui la seva paraula contra la de l'altra, les dones franceses no haurien de sortir al carrer, no?
Sí, estamos en una situación increíblemente difícil y muy difícil también de concebir para otros países, porque Francia tiene esta reputación de país de los derechos humanos, tenemos símbolos muy fuertes de la lucha feminista, como Simone de Beauvoir, como Gisèle Halimi, pero la verdad es que en las últimas décadas, mientras España desde 2004 ha reforzado su código penal, su procedimiento penal, ha creado juzgados especializados, tiene programas de prevención, de acompañamiento de víctimas, seguimiento de los autores. Nosotros, en Francia, respecto a eso, siempre hay anuncios políticos. O sea, obviamente ahora con el juicio de Gisèle Pelicot, todos los políticos del gobierno han dicho vamos a hacer una nueva ley, etc. Pero tenemos un problema más profundo y no hay, como en España, no hay en Francia una conciencia, una sensibilización tan fuerte respecto a estos delitos y crímenes, y entonces nos falta una reforma judicial importante, nos faltan programas de acompañamiento de víctimas. Han visto que Gisèle Pelicot al final ha tenido a una psicóloga cada día del juicio, pero es solamente porque era este juicio tan con tantos medias, es que lo que estaba previsto era un seguimiento psicológico los dos primeros días del juicio, en vez de 4 meses. Entonces, eso es la situación en Francia. Lo mismo, han creado unas secciones especializadas de investigadores para violencias sexuales, pero hay en muy pocas comisarías. Yo sigo teniendo a clientas que, por ejemplo, no hablan francés, que son hispanófonas, que llegan para presentar una denuncia sola a la comisaría y no inmediatamente la policía les recuerda que tiene derecho a intérprete, a un abogado. Pero eso pasa siempre. Entonces, pretendemos estar muy metidos nosotros en esta lucha, pero ahora que yo ejerzo también como abogada penalista en España, me doy cuenta del camino que nos deja, que tenemos que hacer desde Francia.
Que jo estic sentint-te i penso que les franceses estan molt desprotegides. No sé si vindran totes a viure a Catalunya en massa. Però déu-n'hi-do el que m'expliques. O sigui, és a dir, fa patir una mica i em fa pensar que potser la sentència de demà no és el que ens esperem.
Yo creo que la sentencia de mañana puede dar la oportunidad para un cambio de paradigma de verdad, pero yo creo que espero que este cambio sea profundo y que sea en el lado de la represión, pero también de la prevención. Yo estoy muy sorprendida en el buen sentido en España de ver que hay mucho más que nosotros campañas publicitarias, sensibilizaciones en las escuelas, en Francia, y lamento un montón decirlo, pero la frase muy, muy famosa de Gisèle Halimi, la vergüenza tiene que cambiar de lado, no ha cambiado para toda la sociedad francesa. Entonces yo creo que es un combate enorme. Tengo confianza porque la nueva generación que ha crecido, que eran adolescentes cuando empezó Me Too, va a luchar mucho y está mucho más incluso adelantada que mi generación. Entonces yo creo que vamos para mejor, pero
lentamente, lentamente, Clemens.
Muy lentamente.
Clemens Witt, advocada hispano-francesa amb despatx a Barcelona i a París, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia de tota la situació. T'agraeixo moltíssim que hagis vingut a Catalunya Ràdio, l'estudi, en aquest programa que estem fent a mitges entre França i Catalunya. Moltes gràcies, bona nit.
Gràcies a vostès.
A 2 minuts de que s'acabi aquest programa, que hem fet possible molta gent, però a mi m'agradaria acabar amb un correu electrònic d'un oient, d'un home.
que diu: aquesta matinada, escoltant la periodista del cas Pelicó, realment m'ha fet reflexionar com a home que durant anys i anys hem estat educats dins del masclisme d'una manera desmesurada i totalment acceptada. Tinc 60 anys, criat una família clàssica, amb un munt de germans, família catòlica, apostòlica, romana, riu, l'oient. Amb el temps crec que ha anat millorant com a home, però intento educar els meus tres fills justament amb la meva parella, amb seu vers de ment, i que puguin construir un món millor i que la seva lluita com a homes no sigui tan sols interna per millorar, sinó lluitar per fer un món més just. El teu programa per mi és una gran inspiració. Gràcies per ser-hi, per fer-lo i per fer-nos reflexionar i millorar. Li agraïm moltíssim aquest missatge al nostre oient, a l'Isidre, i ens agrada molt, perquè aquests programes els fem per això, perquè fem ràdio pública, ràdio al servei de totes les persones, homes, dones i a tothom. Aquest programa l'hem fet possible Judit Pastor, Mireia Dalmau, Roser Parera, Montse Comelles, Lali Colomer, Carla Bardés, Edu Arnàs, des de Barcelona, Mati Hilde Seoane, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà tornarem, tindrem ja sentència, podrem parlar-ne i voldrem que estigueu a l'altra banda. Moltíssimes gràcies. Gràcies a la ràdio pública d'aquest país per fer possible això.